Són dos quarts i mig de 10 del matí. Alba Castellví, bon dia.
Bon dia.
Josep Castillo, bon dia.
Hola, molt bon
Com
dia.
Esteu?
Força bé.
Amb ganes de jugar.
Sí, ja, clar, perquè ara arriba el Nadal i és aquella època en què... Potser és aquella època en què es curen moltes ferides familiars que durant l'any no tens temps... Bé, l'estiu recuperes, no? Però...
O se'n generen. Deia un humorista que m'agradava molt, que deia... El Nadal és una festa per passar en família o amb la gent que t'estimes.
Està bé.
El que està clar és que tenim més temps per ser a casa, no ens ve tant de gust ser a fora i, per tant, podem tornar al joc d'interior. És un moment maco per fer això.
Mm-hmm. De fet, avui volem parlar d'això, volem parlar dels jocs d'infància, jocs en família, volem que els oients també ens recomanin jocs, però també que ens ho digui l'Oriol Ripoll, que és especialista en jocs i autor de diferents jocs. Bon dia, Oriol, benvingut. Com estàs?
Bon dia, bona hora, molt bé. De diumenge.
Què és un joc?
Un joc és una experiència, un joc és un repte. Un joc és una cosa que ens troba molta gent si estàs jugant amb altra gent, on tens un repte, sobretot de comunicació, on has de posar-te d'acord per fer alguna cosa. I si és un videojoc, doncs el repte està davant d'una pantalla. Però, en el fons, sempre és alguna cosa que et posa a prova.
I, a més, veus sempre el rol de... Quan hi ha una classe, sempre veus, no?, tots els tipus de persones que hi ha a la societat, no?, representades.
Qui és el líder...
En un joc ho veus claríssim, això, l'ambició...
El que ho veig...
En un joc sempre...
El que sabeix i no veu...
Juga tal com és, no?, en certa manera, i a més, hi ha molts estudis a nivell psicològic de com influeix la manera com som a la manera com juguem, o al revés.
Tots
la manera
jocs
com juguem, veiem com som.
Haurien de ser competitius, o han de ser competitius, o al contrari?
No, home, no hi ha molt joc que és cooperatiu. Per exemple, ara posarem un cas, un joc de taula meravellós per família, que es diu L'Illa Prohibida. És un joc on entre tots hem de rescatar uns tresors abans que s'enfonsi una illa. És un joc cooperatiu. En certa manera, hi ha una competició al darrere, que és contra el temps o contra l'aigua, però... En aquest cas, els jugadors entre si estan cooperant entre ells. I després hi ha molt joc individual. Hi ha molt joc que tu mateix, bueno, pots dir, competeixes contra tu mateix, també és veritat.
Perquè el joc ha de tenir sempre una funció educativa?
No, el joc ha de tenir una funció de diversió. Que serveixi com a element educatiu és un plus, però nosaltres juguem per passar-nos-ho bé, per passar bones estones. Això també vol dir educar-nos, perquè quan passem bones estones amb els nostres pares estem fundant dels moments més importants de la nostra infantesa, aquells que recordarem millor quan serem grans. És una de les millors fórmules per vincular-nos, pares i fills, jugant junts. Sabeu per què? Entre altres coses, perquè en el joc ens trobem en igualtat de condicions. Fixeu-vos que, generalment, els pares i els fills tenim papers asimètrics, i així ha de ser, és a dir, els pares assumim més responsabilitats, els pares decidim què cal fer, però, en canvi, en el moment de jugar, no dirigim, sinó que estem tots sotmesos al mateix reglament, que són les normes del joc.
És bilateral, no és... unilateral.
De fet, el joc és una característica pròpia humana. Bueno, de fet, és pròpia dels mamífers. El 80% dels mamífers juguen. I, de fet, els mamífers aprenem jugant.
Oh, sí, sí.
I vol dir que el joc, en realitat, ens fa humans. ¿Vale? És una activitat que fem per plaer.
No, però deixem de jugar, per això, amb l'edat?
Mai.
No ho hauríem de fer. A vegades, la gent gran pensa que jugar és cosa de nens. I aquest és un gran error. Jugar és una font de diversió. Per tant, ho hem de fer tota la vida. I, de fet, quan fem jocs socials, per exemple, després d'un sopar amb amics, tothom gaudeix i la gent té ganes de repetir. Per tant, ens hem d'acostumar a continuar jugant.
De fet, el joc és un espai d'exploració de les relacions socials, no? Com ens comportem, com fem, com som capaços de negociar, no? El joc és l'espai privilegiat per poder fer aquestes coses.
Mira què diu l'Helena Gadel.
Petita, recordo especialment el joc de taula al Monopoli.
Helena Gadel, cantant i actriu.
Perquè, mira, m'agradava molt perquè jo crec que era l'excusa perfecta per reunir-me amb la família i passar-ho bé després dels dinars i també amb amics. I em divertia molt també el món de jugar amb els diners. No sé per què, però m'agradava molt els bitllets, no? I això de poder comprar i vendre i tenir cases, no? Era com una cosa que em feia especial curiositat. I ho recordo com amb molta alegria. I ara que tinc un nen, suposo que quan sigui una miqueta més gran, que encara té 11 mesos, hi jugarem.
No sé potser el Monopoly seria un joc per, molt exemplar per als nens. O... Jo crec que és la sensació una mica que et sents gran, no? Això que deia l'Helena dels diners, més que els diners, és que et sents gran, no?
El Monopoly té...
Amb responsabilitat.
En aquests moments per mi té dos problemes. Un que té més de 100 anys, amb el qual ja rasca una mica. És a dir, veus la mecànica i rasca. A més,
no, però les caniques, jo... encara hi ha patis d'escola que juguen caniques.
Les mecàniques han canviat. Això és com quan veus la primera temporada del Simpson, que dius, aquestes ara rasca una mica. Doncs és el mateix, no? Sí. Per exemple, tenim un Monopoly del segle XXI que es diu Catan, que té la mateixa funció, és a dir, és un joc en el que jugarem 3-4 jugadors, ens farem la guitza, per dir-ho de manera elegant, de la mateixa manera que el Monopoly, pots fer d'usurer de la mateixa manera que el Monopoly, el que passa és que les mecàniques són molt més evolucionades i un joc molt més ràpid i molt més trepidant.
Perquè la capacitat de crear jocs és infinita, és a dir, podem anar-los reinventant constantment?
La capacitat de crear és infinita. Qualsevol cosa...
Però hi ha clàssics, no? Hi ha clàssics que...
Clar, hi ha clàssics i els escacs, és un clàssic.
Sí,
no?
Els escacs, el parxís.
El Monopoly, el Cluedo... El que passa és que a partir del Cluedo tu pots regenerar-lo i inventar altres coses. Per exemple, tenim un joc de taula o un joc que havíem jugat moltes vegades fa uns quants anys amb un diccionari. Agafaves el diccionari, buscaves una paraula...
Aquí la trobava més ràpid, per exemple.
No, tu agafes una paraula i l'escrivies, la paraula més rara que havies trobat al diccionari. Sí. I tothom s'inventava definicions. A partir d'aquí es barrejaven les definicions i tothom havia de votar quina era la definició bona. Per tant, si votaven la teva, és que havies fet una bona definició, malgrat que fos mentida, cobraves punts. Això ha evolucionat amb un joc que es diu Dixit, que és un joc meravellós amb unes il·lustracions precioses on inventes històries.
Les pantalles han anat en detriment dels jocs de taula, Oriol?
No. Jo penso que al segle XXI una de les coses que ens defineix és el segle del joc. Juguem a tot arreu. Veus a la gent al metro jugant amb pantalles, però després veus grans quantitats de clubs de joc, de persones que es troben per jugar a jocs de taula. Els jocs de taula actualment a Catalunya i a l'Estat estan hi ha molts jocs de taula, es publiquen molts jocs de taula nous, i, bueno, alguns són molt bons i altres no passaran a la història, però s'està publicant moltíssima cosa i surten moltes propostes molt interessants.
Pensava en les baldufes, que es va crear fa més de 5.000 anys i encara duren.
Clar, les baldufes formen part... Hi ha jocs que formen part de la cosa intrínseca, és tirar alguna cosa i a veure si... Més és el repte, a veure qui la fa rodar més. O fem un cercle terra, a veure qui treu la de l'altra. Quan hi ha un repte, hi ha un pique, això és universal.
M'encanta, perquè l'Oriol parla amb una passió, quan ve...
Sí, bueno, sí.
És la meva vida. Clar, és la teva vida, sí, ja ho entenc. I vosaltres encara jugueu amb els vostres fills amb jocs així com el Parxís, el Monopoly, això o no?
Nosaltres juguem sempre que podem. A casa jo sempre faig la proposta i ells a vegades s'hi apunten i a vegades no, perquè ja són grans. Però a vegades em diuen, mare, una partida, perquè saben que...
Això és un clàssic. Molts pares comencen a jugar i acaben jugant sols. O sigui, amb el Playmobil comencen a muntar allà tota la fira aquella i els trobes sols un dia a la tarda, a les 4 de la tarda, jugant sols. I què fots aquí jugant? Bueno, és que el fill se n'ha anat, sí, però portes 3 hores tu jugant sol.
En tot cas, en tot context podem jugar, perquè quan anem per la carretera i veiem matrícules de 3 lletres, ens podem inventar un joc que diu, doncs digues una paraula que contingui aquestes 3 lletres, cadascuna en una síl·laba diferent, i qui diu primer aquella paraula guanya aquella matrícula. Vull dir que tot suma i es pot jugar en tots els contextos.
De fet, és un clàssic comprar l'escalèstric encara que el nen tingui 11 mesos, perquè de fet
li fa il·lusió al pare. És el pare. Home, moltes vegades compren jocs pensant més en els pares que els fills, que això és un...
Jo crec que com a adults hem de comprar jocs pensant en l'ambient que volem que es creï. També és l'altre, no? I a Can Ripoll hem trobat una solució per això, és buscar moments on la tradició diu que s'ha de jugar. Per exemple, després de cagar el tió, es treu la Wii, la clàssica de tota la vida, i juga amb un Mario. I això és tradició des de fa molts anys. Per tant, aquell dia...
Que nosaltres a Sabadell fem quintos, vull dir que sí.
Sabadell el quinto...
O el bingo, diu l'Anna, per exemple. Diu, a casa el joc estrella és el bingo tota la vida, el de les boles. Als meus fills els hi encanta. I hi ha altres oients que també hi diuen el Monopoly, per exemple, i també ens recomanen un article d'Alba Castelló que va escriure sobre la dependència dels infants a les pantalles. 10 consells per evitar una mica aquesta dependència que a vegades molts nens tenen a la pantalla, no? De que jugar a vegades ho associem a això que deia la Mercè de la pantalla.
És possible que aquesta recomanació vingui pel fet que un d'aquests consells és proposar alternatives, i una de les alternatives és el joc. Els nens el que volen sovint és tenir la nostra companyia, és a dir, que nosaltres hi siguem i que fem alguna cosa junts. Per tant, una manera d'allunyar-los d'aquesta addicció també és dir, vinga, va, anem a jugar tots a... I això els entusiasma,
si ho fem entre tots, això...
Sí, davant d'una pantalla, pots jugar davant d'una pantalla amb un nen. És a dir, no vol dir que l'has d'allunyar de la pantalla. Si aquell tipus de joc l'agrada, l'interessant és quina relació, quina interacció social crees al voltant d'allò.
I que hi hagi un vincle entre vosaltres a través d'aquest joc.
Clar, i això també té a veure amb les aules, no? Que últimament també hi han cursos... Josep, tu no sé si ho fas servir-ho a les aules.
Sí, de fet,
a través del joc, a ensenyar.
Aquest concepte de gamificació, que de fet en Joan Soler, exdegà de la Facultat d'Educació, m'ha demanat, si us plau, que digui en antena, que hem de dir ludificació, perquè és una paraula molt...
Ludificació.
Ludificació en comptes de gamificació. Hem tingut aquest... Divendres vaig tenir aquesta conversa.
A l'Oriol no li agrada, em sembla.
I, de fet, és aprofitar aquest...
És jugar.
Sí. No, la gamificació bueno. no és ben bé jugar, perquè és utilitzar eines de joc i a vegades l'experiència de joc per aprendre. Sí, però no és ben bé, a vegades pots utilitzar o no. El que passa és que lingüísticament jo entenc el que diu, però la paraula és nova. Llavors jo quan m'hi trobo dius, clar, si és una paraula nova, que es diu gamificació...
No, però si ho diem 33 vegades acabarà sent natural, no?
Sí.
Això?
No sé,
de fet, és aprofitar aquesta tendència natural de l'ésser humà a jugar per aprendre, per utilitzar-lo dintre dels processos d'aprenentatge dintre de l'escola. I per tant, fer un aprenentatge com més natural... Més plaent i més eficaç perquè hi pots implicar molt més els alumnes.
Mira, volem saber, obrim telèfons, volem saber jocs que els oients et recomanin jocs de la seva vida. Per exemple, ens truca la Carmen de Santa Cristina d'Aro. Carmen, bon dia.
Hola, bon dia.
Entre tots els que participeu, en joc una Smart Box amb experiència per dues persones. 93-201-7474. Què dius, Carmen?
A veure, nosaltres ens en vàrem inventant-nos en un i ens està donant molt bons resultats. Normalment, quan ens reunim a aquestes festes, som entre 20 i 25, i llavors cada persona du escrit o bé un adagi o un pensament i el posem doncs, dins una capsa. A l'hora del cafè, ens dediquem a anar-los traient i s'ha d'averiguar qui ha escrit aquell pensament o aquell adagi. I llavors ens en donem compte, a més, de que hi ha persones que ens coneixen molt més del que nosaltres ens pensàvem perquè de seguida el saben. En canvi, n'hi ha d'altres doncs, que costa averiguar que aquella persona que, per exemple, doncs, no sé, és molt alegre per dir alguna cosa, hagi fet una cosa trista per dir alguna cosa.
Clar, això és la gràcia, una mica l'enginy, no?, de sorprendre.
Exacte. I llavors, bueno, vull dir que és una cosa doncs, que jo ja a vegades ho he explicat i em diuen, ostres, no ho havíem sentit mai.
Carme, moltes gràcies. Jo, de fet, me l'apunto per Nadal.
Veus? Jo també, però per Cap d'Any, més amb els amics, que potser és més gamberro, no?
Us prometo que és molt divertit, eh?
Molt bé, Carmen, ho apuntem.
Vale.
Una abraçada. 93-201-7474. Fem 2 minuts per la publicitat i ara tornem aquí al suplement de Catalunya Ràdio. Fins ara.
Ets un apassionat de les construccions Lego? Vine els dies 8 i 9 de desembre a la trobada que organitza Hispabric Magazine al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa. Hi trobaràs una exposició de maquetes construïdes amb Lego, un espai de construccions, un joc de pistes i tallers de robòtica. Més informació al web del museu. Generalitat de Catalunya.
El disc de la Marató, a la venda només el diumenge 3 de desembre. Cançons i artistes per la recerca científica per al tractament de les malalties infeccioses. El disc de la Marató, a la venda el diumenge dia 3 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, Ara, Mundo Deportivo, Sport, Diari de Tarragona, Diari de Girona, Regió 7, Segre, Diari de Terrassa, L'Esportiu, La Mañana, La Grada i la revista Enderroc. El disc de la Marató, la banda sonora de les emocions, diu molt de tu. El disc de la Marató a la venda només el diumenge 3 de desembre, amb el suport de Catalunya Ràdio.
L'amiant provoca cada any 700 morts per càncers i malalties respiratòries. Treballadors, familiars i veïns de les antigues fàbriques d'amiant en són els més afectats. I hi ha responsables. El col·lectiu Ronda volem fer justícia amb tu. Si creus que pots estar afectat o coneixes algú que pot estar-ho, truca al 900-802-525. Col·lectiu Ronda. Assessorament jurídic compromès.
T'agrada el ballet? Viu en directe des de la Royal Opera House de Londres, el Trencanous, el ballet nadalenc per excel·lència amb música de Tchaikovsky. Acompanya el Royal Ballet el pròxim 5 de desembre a les sales d'Arenes de Barcelona, Bosque i Gran Sarrià Multicines. La millor temporada clàssica al cinema, en directe i en alta definició. Més informació a grupbalana.com.
El suplement.
La cobertura de wifi no t'arriba a totes les habitacions de casa?
No.
Vols desaparèixer de Facebook i no saps com fer-ho?
Ara.
Aquesta temporada, al matí de Catalunya Ràdio, obrim consultori digital.
Ara sí!
Albert Cuesta, Mariola Dinarès, Genís Roca i Albert Murillo resolen els teus dubtes. Deixa'ns una nota de veu al WhatsApp del 607-07-09-23 o envia'ns un correu a mati@catradio.cat. Cada dimarts a les 11, consultori digital.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Muy bien.
Des de les 6 del matí i fins a la 1, El Suplement, amb Ricard Ostrell.
9 minuts i seran les 10 del matí. Som al Suplement de Catalunya Ràdio conversant amb l'Alba Castellví, el Josep Castillo, i avui també ens acompanya l'Oriol, amb qui estem parlant de jocs de la nostra infància, i els oients que van trucant és l'Oriol Ripoll, que és un expert en jocs, ho està demostrant, i un apassionat també pels jocs. I truquen molts oients, per exemple, l'Anna de Cardedeu. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Anna?
Doncs mira, jo vull recomanar-vos un parell de jocs que són petits i que funcionen molt bé per emportar-nos als llocs. Un és el Saboteur, que és un joc de rols ocults que pot jugar fins a 12 persones i que als meus fills, que estan en una etapa adolescent, els hi agrada molt. I un altre és un que es diu Virus, que també és un joc de cartes petitó, que també es tracta una miqueta de... No és tan cooperatiu com el Saboteur, però que sí que, bueno, has d'intentar putejar, perdoneu, els altres i aconseguir tu doncs, construir el teu, el teu cos amb tots els elements.
També, Cat Oriol?
El Virus seria com la barreja entre l'Uno i la mala fe directament, perquè és l'Uno però amb molta mala fe.
Una mica, sí.
Doncs l'apuntem a la llista de jocs. Gràcies, Anna, per trucar. Anem a Barcelona. Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Roser?
Aviam, a la meva filla el que li agrada molt jugar i des de ben petita... Bueno, des que va ser sumar, va ser el Rumi.
El Rumi Cup.
El Rumi, no, el Rumi Cup no, el Rumi amb fitxes.
Ah, amb fitxes.
Sí. La veritat és que he vist que li dona bastanta agilitat, li va donar molta agilitat per mentar, per pensar, per relacionar, per a fer combinacions abstractes, per desfer el joc i fer el seu.
Clar, és que aquest tipus de jocs acaba sent això. Hi ha molt tipus de joc abstracte o amb una mecànica al darrere on tens un pensament matemàtic i el que estàs fent és entrenant-te. Estàs entrenant pel pensament que després tires més endavant.
Clar.
Això, els jocs de cartes o qualsevol joc de cartes, aquests
sí,
de comptar...
O els escacs, o... Sí, sí.
Bueno, pels escacs és un pensament estratègic, però els de cartes que has de comptar normalment i el
ja,
Rumi,
números, sí.
La família de Rumi, el Rumi Cup i tots aquests són jocs que
potencien
ràpidament vas...
Les matemàtiques.
En el cap.
Nosaltres el Rumi el tenim a casa, però hi juguem els grans, els nanos no.
Ja arribaran, ja es faran grans.
Anem a sentir, gràcies, Roser, per trucar. El Pau, de Vilanova i la Geltrú. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Pau?
Doncs mira, el meu joc preferit, diguéssim, soc adolescent i segueixo jugant-hi des de petit i seguiré jugant, diguéssim, que per matar el viatge cap a Brussel·les anirà bé, que és el joc de l'Uno, que va perfecte i a dins l'autocar segur que va molt bé.
Són aquelles marejades històriques de molta gent, perquè giren i juguen a l'Uno.
Sí, per si de cas hi ha molt mareig, hi ha un Uno plastificat que es pot jugar a la piscina.
És un joc, així més nou, que és de cartes, i que són unes cartes que mostren uns dibuixos de sensacions i paisatges, i llavors els participants han de dir jo crec que això és una sensació d'odi, i si l'endevinen van movent fitxa fins que arriben al final.
Correcte.
Està molt bé.
Està bé, està bé, està bé. Gràcies per trucar, Pau, una abraçada.
Adéu, bon
que vagi
dia.
Bé. Anem a Barcelona. Sergi, bon dia.
Bon dia.
Què diu, Sergi?
Mira, nosaltres juguem a una mena de quin és quin en família, i es tracta de que algú es pensa, algú que tots coneixem, que sigui un company de classe o sigui algun familiar, i anem fent preguntes i l'única resposta sí o no, i aviam qui l'encerta, qui l'encerta, doncs passa al següent torn. I així es pot jugar... anant cap al col·le, o es pot jugar a casa mentre menges, es pot jugar a qualsevol lloc.
Mira, una variant d'aquesta l'utilitzo molt a classe i és el si fos. Si s'ha de pensar una persona
boníssim.
I dius, si fos una fruita, quina fruita seria? I
és una aquell que t'enganxes aquí al front el personatge d'un nom d'un personatge històric,
també.
No? I has d'esbrinar quin personatge t'han posat.
Aquest el si fos, que és molt fàcil de fer, i moltes tutories hem acabat fent això perquè ens ajuda a conèixer i saber qui som.
Gràcies per trucar, Sergi.
Vale,
merci. Si fos nosaltres, hi juguem quan anem d'excursió, perquè quan vas per un camí que és molt llarg a costat d'algú i penses en algú que coneixes, a través de les sensacions el pots identificar. Crec que és una manera d'accedir a la descripció molt original i poètica, fins i tot.
A través del Twitter, el Jordi Puig de Llívol diu: en el món empresarial i formatiu s'està utilitzant el joc Serious Games per ajudar a motivar i millorar resultats. Per la meva abans de l'escola, també, el joc a l'empresa, doncs.
Sí, bueno. Això està bé. És una manera també d'intentar fomentar aquestes males sinergies que a vegades hi ha a l'empresa, no? Trencar coses.
El món dels recursos humans moltes vegades sembla la vida d'una aula. Al final tu tens un grup de persones...
El mètode de Gronholm.
Clar, nosaltres a la nostra empresa hem fet moltes vegades això. És a dir, trobes un grup de persones i has d'aconseguir fer alguna cosa concreta, un repte concret per... Però clar, llavors la mecànica que t'utilitzes són mecàniques pensades amb senyors i senyores amb corbata i traje,
sí,
de manera
sí.
Que una manera com molt més així, però al final...
Que els hi costa trencar esquemes...
La mecànica de joc és la mateixa, sí. Sí.
La Núria diu, jo jugava amb els meus pares un joc de cartes que no recordo el nom, basat en reunir famílies de diferents països. Estaria bé que actualitzessin una mica perquè totes les famílies eren pare, mare, fill i filla. Veus? També cal revisar els jocs per això, per intentar...
El joc de les famílies.
Sí, és no, però això que anem d'intentar revisar jocs que tenen 100 anys d'història com el Monopoly, per intentar adaptar-los també als temps actuals, no? I qüestionar coses que potser abans anaven molt percentades i ara s'han de revisar. Anem a sentir la Maria de Colomers. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius?
Mira, doncs nosaltres juguem molt en parella. Amb la meva parella juguem, per exemple, amb jocs d'aquests moderns que tenen normes concretes per dos jugadors, com per exemple el Seven Wonders, o tenim ara, per exemple, un joc col·laboratiu que es diu Hanabi, que és de cartes, de fer jocs artificials, que és en parella també, i nosaltres ens ho passem molt bé com a activitat de parella. Ens agrada molt jugar aquest tipus de jocs. Són jocs moderns,
sí,
però que bueno, tenen molt, aporten molt.
Està bé, ho apuntem. Maria, gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres.
I què diu la Lourdes de Girona? Lourdes, bon dia.
Bon dia.
Què?
El Carcassonne, m'encanta.
Ah, sí.
El Carcassonne hi he jugat amb els meus fills, l'he regalat a tots els meus nebots i encara ara m'agrada jugar-hi. Trobo que és... encara que sigui competència, també és col·laboració. Entre tots fem alguna cosa, no? Encara que guanyi algú... i està bé.
De fet, que sigui competència no és pas dolent. De fet, juguem per guanyar, en definitiva. Sí que és veritat que els jocs transmeten valors, però no hem de buscar...
dura.
Sí,
no hem de... és una competència col·laborativa, no?, d'alguna manera.
De totes maneres, també és jugar et permet aprendre a guanyar i aprendre a perdre també. O sigui que, a la vida, a vegades, les coses són com tu vols i a vegades com no ho són. I, per tant, aprendre a gestionar tot això, el joc és un espai...
Aquell que no suporta perdre, no?
Sí, hi ha qui no sap guanyar, també.
És veritat, sí. Exacte, que guanya i s'emprenya perquè no ha guanyat de 35 quan havia de guanyar...
Bueno, fa poca elegància.
Sí. Perquè algú...
Toma, t'he guanyat!
Guanyar i humiliar són sinònims, i no ho són. Ja.
Amb alguna trampa.
Sortegem l'Smartbox amb l'experiència per dues persones, que se l'endú, Mercè.
Sí, se'n va cap a Vilanova i la Geltrú, a casa del Pau.
Doncs fantàstic, pel Pau que jugava a l'Uno i que deia que s'envia molt tocar i que jugaria tot el dia a l'Uno. Algun joc que ens vulguis recomanar, Oriol, per acabar? Així per ara que és Nadal, allò original. Allò...
Un joc per jugar tota la família, jo crec que agafaria uns clàssics. Hi ha un editorial que es diu Asmodee, que té uns clàssics amb unes bossetes meravelloses, un joc que es diu Time's Up, que és un joc de representar gent, que pot jugar molta gent a casa, funciona molt bé, rius molt, és una mica un joc d'endevinar persones, però amb una mecànica molt simple, que acaba rient moltíssim i fent una cosa, i és l'any vinent recordaràs, te'n recordes com vas representar aquesta persona? I això quedarà per tota la vida de la família.
Ara que venen dies de regals, val la pena anar a les botigues on hi ha gent que expert en jocs que te
l'expliquin. Aconsellar, eh?
I només aquella estona ja val la pena, perquè sí, ho viu amb tanta passió i s'ho passant tan bé quan t'ho expliquen que ja és un joc.
I també pensar en els jocs sense material, perquè hi ha versions dels jocs que tenen capsa que sense capsa i fets per tu funcionen exactament igual de bé.
L'Alba Castell i Josep Castillo són els educadors del suplement i l'Oriol Ripoll ha estat el convidat amb qui hem parlat de jocs. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fem una pausa, arriben les notícies i a seguida arriba l'Andreu Buenafuente, amb qui avui parlarem de festes infantils. Fins ara.